Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
La consellera de Salut, Alba Vergés, avisa que qualsevol canvi en les restriccions a partir de dilluns serà mínim. Montse Manent.
Vergés ho ha dit a les portes de l'Hospital Clínic, on fa un any es va decretar el primer cas de coronavirus a Catalunya. La consellera avisa que ara mateix les dades no permeten grans desescalades.
La situació és la que és, no és una altra, és transparent, tenim les dades cada dia i el que veiem és que portem uns dies doncs, amb aquest estancament, que vol dir doncs, que aquesta baixada que veiem és molt petita, és molt poca i, per tant, ens augmenta el risc de poder tenir un rebot a les properes setmanes i sabent això, doncs, en base a això, es prendran les millors decisions possibles.
El president Pedro Sánchez anuncia un nou paquet d'ajudes d'11.000 milions d'euros destinats a empreses, pimes i autònoms.
Se centraran sobretot en comerç, hostaleria i el sector turístic, però no ha concretat com es concediran. Sánchez ho ha explicat en la compareixença que ha fet aquest matí al Congrés dels Diputats.
11.000 millones de euros es una cantidad importante para seguir apoyando durante las duras semanas que todavía tenemos por delante para definitivamente superar la pandemia a sectores que eran competitivos antes de la pandemia y que ahora se encuentran, pues lógicamente, en una situación extremadamente difícil, compleja, como es el sector turístico, la hostelería, la restauración o el pequeño comercio, entre otros.
El Gremi de Restauració de Barcelona exigeix recuperar l'horari d'obertura continu fins al toc de queda i avisa que no acceptaran solucions intermèdies.
El seu director general, Roger Pallarols, assegura que els preocupa que les declaracions d'ahir de Josep Maria Argimon puguin generar especulacions amb el futur d'un sector que està amb l'ai al cor des de fa molts mesos.
Una apertura, com a mínim, durant tot el dia fins que s'estableix el toc de queda i, per tant, garantir aquest mínim equilibri entre ingressos i despeses d'unes empreses que estan a un nivell d'esgotament que, si no es fa un canvi de rumb de manera immediata, el que aboquem és a la fallida col·lectiva d'un sector i a la fallida, en definitiva, de la ciutat de Barcelona.
El jutge de vigilància penitenciària manté també el tercer grau per als presos independentistes de Lledoners.
Són Oriol Junquera, Jordi Cuixart, Josep Rull, Jordi Turull, Raül Romeva i Jordi Sánchez. No és el cas de Joaquim Forn, a qui encara no li ha arribat la resolució. S'espera que sigui les properes hores.
Presentada la primera denúncia col·lectiva formal contra el dramaturg Joan Oller per suposats abusos i assetjament sexual.
La carta de denúncia es va enviar la setmana passada a la Direcció General de l'Institut del Teatre, però el registre formal no es va fer fins dilluns, segons ha confirmat un dels estudiants de Twitter i ha confirmat ell mateix.
I en cultura, l'òpera Tosca de Puccini s'estrena aquesta hora al Teatre La Faràndula de Sabadell.
És la primera producció de la nova Fundació Òpera a Catalunya i també es podrà veure properament a Manresa, Sant Cugat del Vallès, Granollers, Reus, Viladecans, Barcelona, Girona i Lleida.
Ràdio Sabadell, Pau Duran.
Serà la primera vegada que el director artístic Sergi Roca pugui representar un muntatge a la ciutat després de 8 anys de carrera a Alemanya. Ell mateix ha explicat al programa al matí que es tracta d'una obra dura.
Fosca, a part d'algun moment al principi que hi ha un personatge que incorpora alguna mica d'humor i un cert oasis de calma tensa.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Abel Flores, bona tarda.
Bona tarda. Els núvols baixos que a primeres hores del matí eren força extensos cap a la zona del litoral, prelitoral, s'han anat trencant, però encara s'hi mantenen cap a l'àrea de les Terres de l'Ebre, especialment en àrees costaneres cap al delta de l'Ebre. I de forma local s'hi poden mantenir al llarg de les properes hores. A la resta, com dèiem, amb sol, però al litoral, de nou, a partir del vespre i a la nit, els núvols baixos tornaran a prendre protagonisme. Amb una temperatura, això sí, que avui torna a ser força suau, molts valors per sobre dels 15, 16, 17 graus, fins i tot en zones de l'interior, també de la Pirineu, inclús en àrees de les comarques de Girona veiem màximes que ronden els 20 graus a primera hora de la tarda. De cara al matí tornem a llevar-nos amb força núvols baixos al litoral, prelitoral, més abundants al sud del país, on no hi descartem fins i tot que arribin a deixar alguna gota i també bancs de boira i boirina afondalades de l'interior. Això, però, anirà minvant al llarg del matí i només en punts de l'extrem sud de forma molt local es podria mantenir algun núvol baix al llarg de tota la jornada. És tot, també ho deixem aquí, des de la Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Abel Flores. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, Lali, bona tarda. Doncs la circulació en alguns punts encara no fa net. De moment, sobretot, destacar la ronda de dalt de Barcelona, amb aturades en sentit Llobregat entre el nus de la Trinitat i la Vall d'Hebron. Afecta també la Pota Nord, amb cues entre Santa Coloma de Gramenet i aquest nus de la Trinitat d'entrada, per tant. I tornada a la ronda de dalt, en aquest cas en sentit Besòs, també aturades des de Diagonal fins a la Vall d'Hebron. A la ronda litoral, trams de lentitud, en aquest cas de zona franca a Montjuïc, quasi tocant Barceloneta, sentit Trinitat, sentit Llobregat també entre Prim i la zona del Moll de la Fusta. Pel que fa a accidents, és destacar, recordar, si més no, avisar que a la B23 hi ha un carril ocupat per un vehicle variat a Molins de Rei, en sentit Martorell, i també tenim un carril ocupat per un altre vehicle variat a la C25, a l'est transversal, a Santa Maria d'Oló i en sentit Lleida. És tot, a la tarda.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Salut posa fre a una eventual desescalada abans que el Procicat decideixi aquest dijous si aixeca o no les restriccions actuals a partir de dilluns vinent. La consellera Alba Vergés ha matisat aquest matí les paraules d'ahir del secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, i ha assegurat que si hi ha algun canvi serà mínim. I és que les actuals dades no permeten encara altra cosa.
Sanitat ha notificat aquesta tarda 9.212 nous contagis a Espanya i 389 morts per Covid-19 en les darreres hores. Mentrestant, a Catalunya, la velocitat de contagi, la famosa R, torna a superar l'1 i se situa a l'1,1. També augmenta el risc de rebrot, que avui és de 273 punts. A les últimes hores s'han declarat 1.486 nous casos i s'han registrat 53 morts. Als hospitals hi ha 1.918 pacients ingressats. D'aquests, 587 estan a la UCI.
Amb les dades a la mà, el Procicat, com dèiem, debatrà demà si hi ha canvis en les actuals restriccions. S'intueix, però, que si n'hi ha, serien modificacions petites. Així ho ha avançat la consellera Alba Vergés, com dèiem, en una visita a l'Hospital Clínic amb el vicepresident Pere Aragonès, un any després que aquest centre detectés el primer cas de coronavirus a Catalunya. Maite Polo.
No es pot descartar una quarta onada de la pandèmia, diu la consellera de Salut, i els responsables públics han de contenir la situació. Els indicadors s'han estancat, ha augmentat el risc de rebrot, però malgrat això, Alba Vergés ha parlat de donar una mica d'aire a alguns sectors perjudicats per les restriccions, com va dir ahir el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, però no ha volgut especular.
La situació és la que és, no és una altra, és transparent, tenim les dades cada dia i el que veiem és que portem uns dies doncs, amb aquest estancament, que vol dir doncs, que aquesta baixada que veiem és molt petita, és molt poca i, per tant, ens augmenta el risc de poder tenir un rebot a les properes setmanes i sabent això, doncs, en base a això, es prendran les millors decisions possibles.
Mirant un any enrere, la consellera ha admès que van ser il·lusos a escala mundial de no veure amb antelació el que venia i, en positiu, ha ressaltat els canvis que s'han fet durant tot aquest temps per transformar i capgirar, en alguns casos, el sistema públic de salut. S'han contractat més de 13.000 professionals sanitaris que es quedaran, ha dit la consellera. S'han triplicat els llits d'UCI. S'han passat de 13.000 a 23.000 els llits convencionals. S'han construït 5 hospitals satèl·lits, s'han habilitat 800 espais i s'instal·laran en total 120 mòduls a l'atenció primària per fer cribratges i vacunació.
Doncs més contundent ha estat la cap d'epidemiologia de l'Hospital Vall d'Hebron, la doctora Magda Campins, que ha fet avui una crida a no relaxar les restriccions a Catalunya per Setmana Santa. Campins assegura que no es pot intentar salvar la campanya com es va fer amb el Nadal perquè encara ara estem pagant les conseqüències.
Quan queda poc més d'un mes per Setmana Santa, la cap de Medicina Preventiva i Epidemiologia de l'Hospital Vall d'Hebron, Magda Campins, crida a ser conscients del moment i no relaxar mesures.
No podem salvar la Setmana Santa com vam salvar els Nadals, perquè ja hem vist el preu que hem pagat per haver salvat els Nadals. Doncs, per tant, amb la Setmana Santa, que està, com aquell qui diu, d'aquí un mes i poc, en què tindrem molta més circulació que la que tenim ara d'aquestes variants, realment bueno, ens pot portar a una situació crítica.
Campins alerta que si es relaxen les mesures en un context amb més circulació de noves variants, pot ser crítica. L'epidemiòloga avisa que si finalment es fa per motius econòmics ha de ser un relaxament molt mínim i estratègic per evitar grans contagis.
Doncs encara al voltant de la pandèmia, l'Hospital Parc Taulí de Sabadell ha decidit reorganitzar la unitat funcional Covid per millorar l'atenció als pacients amb coronavirus persistent. L'espai va ser creat durant la primera onada de la pandèmia per tractar les seqüeles dels pacients més greus. Ràdio Sabadell, Núria García.
Cansament extrem, dolor muscular, falta de concentració són alguns dels símptomes que perduren en aquest tipus de malalts. N'ha parlat del seu perfil l'Amàlia Moreno, neumòloga del Taulí i membre de la unitat funcional Covid des de la seva creació.
Que no van estar greus en un primer moment i que al llarg de les setmanes i mesos persisteixen símptomes, i és un perfil de edat mitjana, malalt actiu laboralment, més predominen dones que homes, que persisteixen símptomes doncs, com aquest cansament extrem, palpitacions, mal de cap, dolors musculars, manca de concentració, manca de recuperació de l'olfacte.
El canvi en la unitat implica incloure-hi altres disciplines més enllà de les àrees de malalties infeccioses, pneumologia o medicina interna, que fins ara l'han capitanejat. Segons dades aportades per la pneumòloga i a diferència de la creença inicial, només entre el 10 i el 15% dels pacients tractats en la unitat, al voltant dels 300, havien estat intubats. La resta són malalts Covid persistents.
Notícies en xarxa. Informació al detall.
L'altre titular del dia ens porta a Madrid, on el president Pedro Sánchez ha anunciat un nou paquet d'ajudes d'11.000 milions d'euros destinats a empreses, pimes i autònoms. Se centraran sobretot en comerç, hostaleria i el sector turístic. Sánchez ho ha explicat en la compareixença que ha fet aquest matí al Congrés dels Diputats. Diana Bermejo.
El president del govern espanyol confia que el 2021 serà l'any de la recuperació i calcula que els fons europeus suposaran la creació de 850.000 llocs de feina de qualitat en els propers 3 anys. Sobre el paquet immediat d'ajudes d'11.000 milions d'euros, no ha concretat si serà una injecció directa de diners o bé ajudes financeres, només que reforçaran la solvència i ajudaran a invertir i a contractar personal a aquells sectors més tocats per la crisi.
11.000 milions d'euros és una quantitat important per seguir apoyando durante les dures setmanes que todavía tenemos por delante para definitivamente superar la pandemia a sectores que eran competitivos antes de la pandemia y que ahora se encuentran, pues lógicamente, en una situación extremadamente difícil, compleja, como es el sector turístico, la hostelería, la restauración o el pequeño comercio, entre otros.
Davant de les crítiques dels grups sobre la gestió de la pandèmia i de la crisi econòmica derivada, Pedro Sánchez ha dit que s'han destinat recursos per valor del 20% del PIB espanyol, si es tenen en compte les despeses generades pels ERTOs. Ha reconegut que la desescalada de la primera onada va ser massa ràpida, però ha tret pit sobre el pla de vacunació.
Doncs el Gremi de Restauració de Barcelona exigeix recuperar l'horari continu fins al toc de queda i avisa que no acceptaran solucions intermèdies. El seu director general, Roger Pallarols, ha celebrat les paraules del secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, que hi va dir que cal donar oxigen a certs sectors, però ha explicat en declaracions a la xarxa que també els preocupa que aquestes declaracions puguin generar especulacions amb el futur d'un sector que està amb l'ai al cor des de fa molts mesos. Pau Soler.
Pallarols ha explicat que cal concretar les paraules de Josep Maria Argimon de manera immediata i que s'ha de fer mitjançant l'obertura de la restauració durant tot el dia i fins al toc de queda. Del contrari, assegura que s'aboca a la fallida col·lectiva del sector. Escoltem-lo.
Una apertura, com a mínim, durant tot el dia fins que s'estableixi el toc de queda i, per tant, garantir aquest mínim equilibri entre ingressos i despeses d'unes empreses que estan a un nivell d'esgotament, que si no es fa un canvi de rumb de manera immediata, el que aboquem és a la fallida col·lectiva d'un sector i a la fallida definitiva de la ciutat de Barcelona.
També ha denunciat que se'ls està criminalitzant permanentment i afirma que el sector està sota mínims després d'unes restriccions que ja els han obligat a fer sacrificis desproporcionats. Respecte al nou paquet d'ajudes d'11.000 milions d'euros dirigit al sector de l'hostaleria i turisme, que ha anunciat aquest matí el president del govern Pedro Sánchez, Pallarols ha fet una valoració positiva de les ajudes i reclama, això sí, que siguin aportacions econòmiques directes a les empreses.
Qui també ha parlat de les ajudes als empresaris és el president del Banc de Sabadell, Josep Oliu, que ha rebutjat plantejar quites generalitzades en els crèdits ICO.
Oliu ha advertit que no hi pot haver un plantejament generalitzat dictat des del govern espanyol i que la banca ha de poder analitzar cas per cas la viabilitat de cada empresa.
No té cap sentit fer un plantejament d'aquests, perquè això seria absolutament advers. No només portaria a un incentiu a pagar els deutes, sinó que a més seria injust en tots aquells que avui no van entrar en les línies ICO.
Coincidint amb les negociacions entre el govern espanyol i la banca pel venciment dels crèdits ICO, Oliu ha afegit que són els bancs els que han d'analitzar la situació dels ocultats.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
Nova tarda de protestes, també a aquesta hora, la novena consecutiva a diversos punts de Catalunya per l'empresonament de Pablo Hasél, després d'una nova nit d'aldarulls ahir, especialment a Vilanova i la Geltrú. Avui hi ha protestes a aquesta hora a Barcelona, Manresa i Valls. I en marxa també assemblees aquesta tarda a Girona i Tarragona. En aquest últim punt, fa una hora que ha començat la protesta, anem doncs fins allà. Ràdio Ciutat de Tarragona, Marina Pérez, bona tarda.
Molt bona tarda. Una trentena de persones s'han concentrat a la Rambla Nova de Tarragona davant l'estàtua dels Despullats i després s'han desplaçat fins a la plaça de la Dona Treballadora. Aquí han començat una assemblea oberta on volen valorar les mobilitzacions que s'han portat a terme. A més, a hores d'ara també estan debatent si s'adhereixen a les concentracions que organitzen des de Lleida i Girona cada dissabte, si per altra banda fan pintades de murals en diferents artistes de Tarragona per demanar la llibertat de Pablo Hasél, si duran a terme un vermut antirepressiu i si seguiran aquestes assemblees tots els dimecres de cada setmana.
Doncs gràcies, Marina Pérez, des de Tarragona. Estarem també pendents de què és el que acaben decidint. Gràcies.
Notícies en xarxa. La informació de més a prop.
Com ja va passar ahir amb Carme Forcadell i Dolors Bassa, el jutge de vigilància penitenciària manté també el tercer grau pels presos independentistes de Lledoners.
Són Oriol Junqueras, Jordi Cuixart, Josep Rull, Jordi Turull, Raül Romeva i Jordi Sánchez. No és el cas de Joaquim Forn, a qui encara no li ha arribat la resolució. S'espera que sigui les properes hores. D'aquesta manera podran sortir de la presó i només hi hauran d'anar a dormir de dilluns a dijous. El jutge ha descartat, doncs, suspendre el tercer grau de manera cautelar, tal com demanava la Fiscalia, mentre no es pronuncia sobre el fons de la qüestió. A l'estiu, en canvi, el titular del mateix jutjat, que ara està de baixa, va decidir de suspendre de manera cautelar el tercer grau a instàncies del Tribunal Suprem.
Pel que fa en clau política les negociacions per formar govern, avui parlem de la CUP. Aquí Esquerra ha promès canvis profunds als Mossos d'Esquadra. Els cupaires han de decidir ara si aspiren a assumir la presidència del Parlament. Avui n'ha parlat a la xarxa el diputat Carles Riera. Helena Puigdueta.
Aquesta legislatura ha de comportar un pas endavant cap a la independència i un gir important de polítiques públiques cap a l'esquerra que permetin fer front a la crisi actual. En aquest sentit, parlant de governabilitat, el diputat electe per la CUP, Carles Riera, deixava clar que d'entrada no hi haurà línies vermelles ni amb Esquerra Republicana ni amb Junts per Catalunya i tampoc amb els comuns. Ara bé, el partit de Laura Borràs els llançava el següent advertiment.
Junts haurà d'assumir en primer lloc que s'ha produït un gir a l'esquerra dintre de l'independentisme. Per tant, avui, formar part d'una majoria parlamentària i d'un govern independentista es vol dir assumir plantejaments d'esquerres. D'altra banda, és obvi que és només en polítiques d'esquerres que podrem rescatar la gent del nostre país d'aquesta crisi i superar aquesta crisi.
Carles Riera també ha deixat clar que la CUP, amb la representativitat assolida, no descarta assumir responsabilitats a la mesa del Parlament, inclosa la presidència, i sobretot per tres raons fonamentals. Garantir que la cambra es pugui debatre i votar de tot, que la sobirania prevalgui davant la defensa de drets socials i també la garantia d'un pacte antifeixista.
Notícies en xarxa. Informació de proximitat.
Primera denúncia col·lectiva formal en el cas Oller. 7 alumnes han registrat ja a l'Institut del Teatre la primera denúncia formal, com dèiem, contra el dramaturg Joan Oller per suposats abusos i assetjament sexual.
La carta de denúncia dels estudiants es va enviar la setmana passada a la direcció general, a la responsable del centre i al cap d'especialitat d'interpretació de l'ESAT, però el registre formal no es va fer fins dilluns, segons ha confirmat un dels estudiants de Twitter i ha confirmat ell mateix. La direcció ha ampliat emplaçat els alumnes a una reunió dimarts que ve. L'alumne, que prefereix no fer publicar el seu nom en els mitjans de comunicació, assenyala que presumptament Uller hauria dut a terme maltractaments, violència verbal, així com insinuacions sexuals a companyes. La directora general de l'Institut del Teatre, Magda Puyó, ha assegurat a TV3 que el protocol contra l'assetjament a la institució és perfecte, però el que ha fallat és l'aplicació.
Més coses. La pandèmia ha posat de manifest novament que les dones assumeixen la major part de les feines de cura i de la llar. La consellera de la Presidència, Meritxell Budó, ha recordat avui que durant el confinament, tot i que les dones eren majoria en els sectors essencials, les feines domèstiques no es van repartir de manera equitativa amb els seus companys. En aquest sentit, Budó ha presentat la campanya institucional pels dones homes corresponsables. Anna Ruiz.
La campanya institucional incideix en la necessitat de repartir les feines de la cura i de la llar entre homes i dones. La consellera Budó ha fet referència a la realitat de la pandèmia per denunciar que aquest context de crisi sanitària ha agreujat encara més la situació de les dones, que continuen assumint la major part de la cura i la gestió de la llar. Però també ha fet una crida a aprofitar l'actual moment i obrir una nova bretxa per canviar les coses.
Aquesta pandèmia ens ha canviat la vida i com qualsevol canvi també s'ha de viure com una oportunitat i per tant doncs és el moment també ara d'aprofitar aquesta situació de canvi, d'evolucionar per una transformació estructural on les dones ens puguem desenvolupar en plena llibertat en tots els àmbits de la vida.
Segons dades recents de l'Observatori per la Igualtat de Gènere, més del 92% de les peticions d'excedència per a la cura de fills menors són sol·licitades per dones. Passa el mateix amb els permisos destinats a la cura de familiars. El 79% dels sol·licitants són dones.
En cultura, a aquesta hora s'estrena al Teatre La Faràndula de Sabadell la primera producció de la nova Fundació Òpera Catalunya. Es tracta de Tosca de Puccini. Avui és l'estrena a Sabadell, però l'obra també es podrà veure properament a Manresa, Sant Cugat del Vallès, a Granollers, Reus, Viladecans, Barcelona, Girona i Lleida. Ràdio Sabadell, Pau Duran.
Serà la primera vegada que el director artístic Sergi Roca pugui representar un muntatge a la ciutat després de 8 anys de carrera a Alemanya. Ell mateix ha explicat al programa al matí que es tracta d'una obra dura.
Fosca, a part d'algun moment al principi que hi ha un personatge així secundari, que és el sacristà, que incorpora alguna mica d'humor i un cert oasis de calma tensa al principi del tercer acte, tot l'altre realment és d'una foscor i d'un dramatisme bastant continu i bastant extrem. Des de les més dures que conec.
Tosca repetirà sessió divendres i diumenge d'aquesta setmana. Al llarg d'aquests mesos de febrer i març, encetarà la gira per nou ciutats del país que habitualment fa el cicle Òpera a Catalunya. Tosca és una de les òperes més populars de Puccini i destaca pel seu melodramatisme. Carmen Solís n'és la protagonista i està acompanyada d'Alejandro Baliñas i de Luis Cancino, entre d'altres.
I aquest dijous arrenca al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona l'exposició Mart, el mirall trencat. La mostra és un recorregut pel vincle entre la humanitat i el planeta vermell des de l'antiguitat fins als nostres dies. A més, una programació paral·lela de debats, cinema i trobades amb experts analitzarà els reptes de futur en la relació amb el nostre veí de sistema solar. David Navarro.
L'exposició es divideix en tres àmbits, un sobre com es veia Mart, el món antic, un altre sobre com l'ha abordat la ciència-ficció i un de darrer sobre el planeta vermell a la nostra era, l'anomenada per alguns com antropocè. La directora del CCCB, Judit Carrera, ha destacat com la mostra crea paral·lelismes entre els dos planetes.
Aquesta, per tant, com us deia, no és una exposició sobre la colonització de Mart, no és tampoc una exposició sobre aquest suposat planeta B, sinó una exposició sobre les múltiples cares d'aquest mirall que connecta amb l'emoció de la descoberta, amb l'emoció de l'exploració científica i amb aquesta possibilitat que ens ofereix la ciència per trobar solucions a Mart que ens ajudin a curar la nostra terra ferida.
Fins al 25 de juliol es podrà visitar aquesta exposició, que aquest cap de setmana té portes obertes amb reserva prèvia. La mostra, a més, acull debats, trobades amb experts, projecció de pel·lícules i activitats educatives.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joan Barberà, bona tarda.
Bona tarda. En futbol, el Barça de Ronald Koeman s'està enfrontant a l'Elx en un duel pendent de la primera jornada de la Lliga Primera Divisió. Primera part en joc, empat a 0 gols. En bàsquet, l'Espart Girona visita avui a 2:15 la pista del València, partit de la Lliga Femenina de Bàsquet. les gironines, segones a la classificació, s'enfronten al tercer classificat, equip que tenen a només una victòria i que encara té dos partits pendents de jugar. Més bàsquet, el CBT, el Tarragona, s'enfronta avui al Benicarló. És un partit de la desena jornada de la Lliga Le Plata, un duel que començarà a 8:45 del vespre. Des de Ràdio Ciutat de Tarragona, informa Jonay González.
L'equip espera poder seguir mostrant la seva millora tant pel que fa a l'estat físic com al mental, i és que els de Berni Álvarez van estar a punt de sorprendre els dos primers classificats, el Barça B i l'Estia Menorca. Avui el CBT busca una necessària victòria per allunyar-se del descens directe, on es troba empatat amb altres tres equips, l'Hospitalet, el Jairis i el Villarrobledo, amb el qual té perdut el bàsquet a Beraix. El CBT ha confirmat la seva millora en els darrers partits. Avui juga davant un possible rival directe en la lluita per la permanència, i és que el Benicarló es troba a dues victòries dels Terrals Blaus. Encara tenen tres partits pendents i de guanyar avui sortirien del descens directe per entrar a la zona de play-out. El duel entre el CBT i el Benicarló es disputarà avui a 8:45 de la nit.
En hoquei sobre patins, el Girona juga avui la classificació per a la Copa del Rei. Els gironins reben a les 9 de la nit al Calafell. Un empat o una victòria els donaria el bitllet per a la competició del CAO en detriment del Palafrugell. Àlex Josep, un jugador de l'equip gironí, en declaracions al programa En Joc de la Xarxa.
I vulguis o no, més enllà de la Copa del Rei, el primer que volem són els 3 punts per consolidar-nos també alguna part de la posició de la classificació de l'Hockey Lliga, però no t'enganyarem que, clar, hi ha la Copa del Rei en joc i això mou les cames.
Les paraules, les declaracions d'Àlex Josep a l'En Joc de la Xarxa, pendents avui a les 9 de la nit d'aquest duel de l'Hockey Lliga masculina entre el Girona i el Calafell. En handbol, a la divisió d'honor plata femenina, avui l'Amposta rep el Mislata. El partit que afronten les del Montsià correspon a la 15a jornada. Comença en uns minuts, a partir de 8:45 del vespre. I a la primera, de la masculina, el Palau Tordera rep la visita de la Salle Montcada. Aquest duel català d'aquesta categoria començarà a 8:45 del vespre. I demà, pendents del Procicat, de si les mesures de cara a l'esport milloren en els propers dies.
Gràcies, Joan. Esteu seguint a Notícies en Xarxa, que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Joan Barberà als esports, Maria Josep Guitart a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local. Lost and blind, oh, oh, oh no. Xarxa de comunicació.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa. Edició vespre. Amb l'Ali Giné.
La consellera de Salut, Alba Vergés, avisa que qualsevol canvi en les restriccions a partir de dilluns serà mínim. Montse Manent.
Vergés ho ha dit a les portes de l'Hospital Clínic, on fa un any es va decretar el primer cas de coronavirus a Catalunya. La consellera avisa que ara mateix les dades no permeten grans desescalades.
La situació és la que és, no és una altra, és transparent, tenim les dades cada dia i el que veiem és que portem uns dies doncs, amb aquest estancament, que vol dir doncs, que aquesta baixada que veiem és molt petita, és molt poca i, per tant, ens augmenta el risc de poder tenir un rebot a les properes setmanes i sabent això, doncs, en base a això, es prendran les millors decisions possibles.
El president Pedro Sánchez anuncia un nou paquet d'ajudes d'11.000 milions d'euros destinats a empreses, pimes i autònoms.
Se centraran sobretot en comerç, hostaleria i el sector turístic, però no ha concretat com es concediran. Sánchez ho ha explicat en la compareixença que ha fet aquest matí al Congrés dels Diputats.
11.000 millones de euros es una cantidad importante para seguir apoyando durante las duras semanas que todavía tenemos por delante para definitivamente superar la pandemia a sectores que eran competitivos antes de la pandemia y que ahora se encuentran, pues lógicamente, en una situación extremadamente difícil, compleja, como es el sector turístico, la hostelería, la restauración o el pequeño comercio, entre otros.
El Gremi de Restauració de Barcelona exigeix recuperar l'horari d'obertura continu fins al toc de queda i avisa que no acceptaran solucions intermèdies.
El seu director general, Roger Pallarols, assegura que els preocupa que les declaracions d'ahir de Josep Maria Argimon puguin generar especulacions amb el futur d'un sector que està amb l'ai al cor des de fa molts mesos.
Una apertura, com a mínim, durant tot el dia fins que s'estableix el toc de queda i, per tant, garantir aquest mínim equilibri entre ingressos i despeses d'unes empreses que estan a un nivell d'esgotament, que si no es fa un canvi de rumb de manera immediata, el que aboquem és a la fallida col·lectiva d'un sector i a la fallida, en definitiva, de la ciutat de Barcelona.
El jutge de Vigilància Penitenciària manté també el tercer grau per als presos independentistes de Lledoners.
Són Oriol Junqueras, Jordi Cuixart, Josep Rull, Jordi Turull, Raül Romeva i Jordi Sánchez. No és el cas de Joaquim Forn, a qui encara no li ha arribat la resolució. S'espera que sigui les properes hores.
Presentada la primera denúncia col·lectiva formal contra el dramaturg Joan Oller per suposats abusos i assetjament sexual.
La carta de denúncia es va enviar la setmana passada a la Direcció General de l'Institut del Teatre, però el registre formal no es va fer fins dilluns, segons ha confirmat un dels estudiants.
En cultura, Antonio Orozco, Miqui Núñez i Nil Moliner són els caps de cartell de la primera edició del Girona Music Festival.
El certamen tindrà lloc finalment del 24 al 27 de juny a l'annex de l'estadi de Montilivi. Les entrades ja són a la venda.
Girona FM, Victòria Pastor.
Es tracta d'una nova proposta musical organitzada per la promotora gironina White Bright Live Music i tindrà com a escenari l'espai annex de l'estadi de Montilivi. L'objectiu dels promotors culturals és convertir aquest esdeveniment en la inauguració de la temporada d'estius amb els concerts d'algun dels noms més importants d'arreu de l'estat espanyol. El festival ja ha posat a la venda les entrades pels concerts anunciats.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Abel Flores, bona tarda.
Bona tarda. Els núvols baixos, que a primeres hores del matí eren força extensos cap a la zona del litoral, prelitoral, s'han anat trencant, però encara s'hi mantenen cap a l'àrea de les Terres de l'Ebre, especialment en àrees costaneres cap al delta de l'Ebre. I de forma local s'hi poden mantenir al llarg de les properes hores. A la resta, com dèiem, amb sol, però al litoral, de nou, a partir del vespre i a la nit, els núvols baixos tornaran a prendre protagonisme. Amb una temperatura, això sí, que avui torna a ser força suau, molts valors per sobre dels 15, 16, 17 graus, fins i tot en zones de l'interior, també de la Pirineu, inclús en àrees del nord-est de les comarques de Girona, veiem màximes que ronden els 20 graus a primera hora de la tarda. De cara al matí, tornem a llevar-nos amb força núvols baixos al litoral, prelitoral, més abundants al sud del país, on no hi descartem fins i tot que arribin a deixar alguna gota, i també bancs de boira i boirina afondalades de l'interior. Això, però, anirà minvant al llarg del matí i només en punts de l'extrem sud de forma molt local es podria mantenir al llarg de tota la jornada. És tot, també ho deixem aquí, des de la Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Abel Flores. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda, Lali. Doncs sembla que la circulació ja es va normalitzant. En general, tampoc ha estat una tarda massa complicada. En tot cas, teníem retencions, recordem, sobretot a la Ronda de Dalt i també a la Pota Nord de Santa Coloma de Gramenet. Ara ja, en principi, està força normalitzada la circulació en aquest punt. Queda una zona amb intensitat, especialment al voltant de Sant Gervasi, una mica Vallcarca, a la Ronda del Golendí i en sentit de Trinitat, però vaja, ja res a veure amb les cues que hi havia fa bona estona. També recordeu, pel que fa incidències, que això sí, es manté un carril tallat a la C25, a l'eix transversal, a Santa Maria d'Oló, per un vehicle variat en sentit Lleida. És tot, bona tarda.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Salut posa fre a una eventual desescalada abans que el Procicat decideixi aquest dijous si aixeca o no les restriccions actuals a partir de dilluns vinent. La consellera Alba Vergés ha matisat aquest matí les paraules d'ahir del secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, i ha assegurat que si hi ha algun canvi serà mínim, i és que les actuals dades no permeten encara altra cosa.
Sanitat ha notificat aquesta tarda 9.212 nous contagis a Espanya i 389 morts per Covid-19 en les darreres hores. Mentrestant, a Catalunya, la velocitat de contagi, la famosa R, torna a superar l'1 i se situa en l'1,1. També augmenta el risc de rebrot, que avui és de 273 punts. A les últimes hores s'han declarat 1.486 nous casos i s'han registrat 53 morts. Als hospitals hi ha 1.918 pacients ingressats, d'aquests 587 estan a la UCI.
Amb les dades a la mà, el Procicat, com dèiem, debatrà demà si hi ha canvis en les actuals restriccions. S'intueix, però, que si n'hi ha, serien modificacions petites. Així ho ha avançat la consellera Alba Vergés en una visita a l'Hospital Clínic amb el vicepresident Pere Aragonès, un any després que aquest centre detectés el primer cas de coronavirus a Catalunya. Maite Polo.
No es pot descartar una quarta onada de la pandèmia, diu la consellera de Salut, i els responsables públics han de contenir la situació. Els indicadors s'han estancat, ha augmentat el risc de rebrot, però malgrat això, Alba Vergés ha parlat de donar una mica d'aire a alguns sectors perjudicats per les restriccions, com va dir ahir el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, però no ha volgut especular.
La situació és la que és, no és una altra, és transparent, tenim les dades cada dia, i el que veiem és que portem uns dies amb aquest estancament, que vol dir que aquesta baixada que veiem és molt petita, és molt poca i, per tant, ens augmenta el risc de poder tenir un rebot a les properes setmanes i sabent això, en base a això, es prendran les millors decisions possibles.
Mirant un any enrere, la consellera ha admès que van ser il·lusos a escala mundial de no veure amb antelació el que venia i, en positiu, ha ressaltat els canvis que s'han fet durant tot aquest temps per transformar i capgirar, en alguns casos, el sistema públic de salut. S'han contractat més de 13.000 professionals sanitaris que es quedaran, ha dit la consellera. S'han triplicat els llits d'UCI. S'han passat de 13.000 a 23.000 els llits convencionals. S'han construït 5 hospitals satèl·lits, s'han habilitat 800 espais i s'instal·laran en total 120 mòduls a l'atenció primària per fer cribratges i vacunació.
Doncs més contundent ha estat la cap d'epidemiologia de l'Hospital Vall d'Hebron, la doctora Magda Campins, que ha fet avui una crida a no relaxar les restriccions a Catalunya per Setmana Santa. Campins assegura que no es pot intentar salvar la campanya com es va fer amb el Nadal, perquè encara ara estem pagant les conseqüències.
Quan queda poc més d'un mes per Setmana Santa, la cap de Medicina Preventiva i Epidemiologia de l'Hospital Vall d'Hebron, Magda Campins, crida a ser conscients del moment i no relaxar mesures.
No podem salvar la Setmana Santa com van salvar els Nadals, perquè ja hem vist el preu que hem pagat per haver salvat els Nadals. Doncs, per tant, amb la Setmana Santa, que està, com aquell qui diu, d'aquí un mes i poc, en què tindrem molta més circulació que la que tenim ara d'aquestes variants, realment bueno, ens pot portar a una situació crítica.
Campins alerta que si es relaxen les mesures en un context amb més circulació de noves variants, la situació pot ser crítica. L'epidemiòloga avisa que si finalment es fa per motius econòmics, ha de ser un relaxament molt mínim i estratègic per evitar grans contagis.
Doncs encara al voltant de la pandèmia, avui els productors de Lleida han demanat cribratges massius als temporers de la campanya de la fruita davant la falta de vacunes. També reclamen equipaments públics per garantir l'aïllament dels possibles positius i evitar així els brots detectats el juny passat. Uau, Lleida Ràdio.
El sector de la fruita assegura que gràcies a l'experiència de l'any passat està preparat pensant en les properes setmanes. En aquest sentit, asseguren que hi haurà disponibilitat d'EPIs tant per als productors com per a les centrals. Però tot i això, i per tal de reforçar la seguretat sanitària i garantir que no hi hagi brots dins el territori, demanen a Salut que es facin cribatges massius entre tot el personal. Ho deia Manel Simón, director general d'Afrucat.
Faci l'administració al nostre personal aquest primer cribatge de test d'antígens, que realment, per dir aquesta persona té el virus o no té el virus. Creiem que només entra una nova persona al nostre territori, sigui un fixe descontinu o sigui un eventual que ve a treballar al territori, amb aquest primer cribatge, home, doncs tindríem un alt percentatge de garantia, tot i que no podrem baixar la guàrdia igualment.
Així mateix, el sector demana que, tal com ja van fer alguns ajuntaments i consells comarcals en la campanya passada, es facilitin equipaments per aïllar els casos positius que puguin sorgir entre els treballadors.
Notícies en xarxa. La informació més propera.
L'altre titular del dia ens porta a Madrid, on el president Pedro Sánchez ha anunciat un nou paquet d'ajudes, 11.000 milions d'euros destinats a empreses, pimes i autònoms. Se centraran sobretot en comerç, hostaleria i el sector turístic. Sánchez ho ha explicat en la compareixença que ha fet aquest matí al Congrés dels Diputats. Diana Bermejo.
El president del govern espanyol confia que el 2021 serà l'any de la recuperació i calcula que els fons europeus suposaran la creació de 850.000 llocs de feina de qualitat en els propers 3 anys. Sobre el paquet immediat d'ajudes d'11.000 milions d'euros, no ha concretat si serà una injecció directa de diners o bé ajudes financeres, només que reforçaran la solvència i ajudaran a invertir a contractar personal a aquells sectors més tocats per la crisi.
11.000 milions d'euros és una quantitat important per seguir apoyando durante les dures setmanes que todavía tenemos por delante para definitivamente superar la pandemia a sectores que eran competitivos antes de la pandemia y que ahora se encuentran, pues lógicamente, en una situación extremadamente difícil, compleja, como es el sector turístico, la hostelería, la restauración o el pequeño comercio, entre otros.
Davant de les crítiques dels grups sobre la gestió de la pandèmia i de la crisi econòmica derivada, Pedro Sánchez ha dit que s'han destinat recursos per valor del 20% del PIB espanyol, si es tenen en compte les despeses generades pels ERTOs. Ha reconegut que la desescalada de la primera onada va ser massa ràpida, però ha tret pit sobre el pla de vacunació.
Doncs el Gremi de Restauració de Barcelona exigeix recuperar l'horari continu fins al toc de queda i avisa que no acceptaran solucions intermèdies. El seu director general, Roger Pallarols, ha celebrat les paraules del secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, que hi va dir que cal donar oxigen a certs sectors, però ha explicat en declaracions a la xarxa que també els preocupa que aquestes declaracions puguin generar especulacions amb el futur d'un sector que està amb l'ai al cor des de fa molts mesos. Pau Soler.
Pallarols ha explicat que cal concretar les paraules de Josep Maria Argimon de manera immediata i que s'ha de fer mitjançant l'obertura de la restauració durant tot el dia i fins al toc de queda. Del contrari, assegura que s'aboca a la fallida col·lectiva del sector. Escoltem-lo.
Una apertura, com a mínim, durant tot el dia fins que s'estableixi el toc de queda i, per tant, garantir aquest mínim equilibri entre ingressos i despeses d'unes empreses que estan a un nivell d'esgotament, que si no es fa un canvi de rumb de manera immediata, el que aboquem és a la fallida col·lectiva d'un sector i a la fallida definitiva de la ciutat de Barcelona.
També ha denunciat que se'ls està criminalitzant permanentment i afirma que el sector està sota mínims després d'unes restriccions que ja els han obligat a fer sacrificis desproporcionats. Respecte al nou paquet d'ajudes d'11.000 milions d'euros dirigit al sector de l'hostaleria i turisme, que ha anunciat aquest matí el president del govern Pedro Sánchez, Pallarols ha fet una valoració positiva de les ajudes i reclama, això sí, que siguin aportacions econòmiques directes a les empreses.
Doncs encara en clau econòmica, Virante és el cotxe elèctric 100% fabricat a Tarragona que estarà en circulació entre el 2023 i el 2024. El projecte es troba en la fase final de desenvolupament. Es preveu que entri en circulació d'aquí 3 anys. L'empresa Tecnovelero, encarregada del projecte, descriu el vehicle com elèctric i urbà, amb dos seients paral·lels de dimensions petites i amb una autonomia de fins a 300 quilòmetres. Tarragona Ràdio, Joan Mercader.
El CEO de Tecnovelero i enginyer que està al capdavant del projecte, Javier Lavernia, ha declarat a Tarragona Ràdio que es troba en la fase final de desenvolupament i que esperen tenir el prototip acabat després de l'estiu. Començaran amb una sèrie beta de 25 vehicles que aniran provant durant 18 mesos. Lavernia espera que el vehicle estigui en funcionament entre finals del 2023 o el 2024.
Que lo que iremos será ajustando a medida que vayamos haciendo esta serie beta, o sea, intentando detectar, puesto en productivo, las fallas de producto o de diseño que pueda tener, que realmente las tendrá, obviamente, como cualquier producto prototipo que sale al mercado. A continuación, estaremos durante 18 meses testando estos vehículos y a partir de esos 18 meses ya estaríamos en posición de poder ensamblar las primeras unidades serie. Año 2024, te podría decir, 2023-2024.
Lavernia creu que el cotxe elèctric és el futur i que tindrà diverses utilitats.
Notícies en xarxa. Més a prop teu.
Nova tarda de protestes, també a aquesta hora, la novena consecutiva, diversos punts de Catalunya per l'empresonament de Pablo Hasél. Després d'una nova nit d'aldarulls ahir, especialment a Vilanova i la Geltrú, avui hi ha protestes a aquesta hora a Barcelona, Valls i Manresa. Anem, doncs, fins a la capital del Bages, Ràdio Sallent. Olga Gili, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Doncs sí, ara mateix ens trobem aquí a la carretera de Vic a Manresa, seguint aquesta manifestació que ha plegat aproximadament unes 300 persones i cada es dirigeix a direcció a la cadena de la Guàrdia Civil, perquè ens va fer una idea que encançava doncs, tota la carretera. De moment, això és una mobilització molt pacífica, sí que s'han vist, per exemple, tres patrulles de la Brinca, una cosa que han quedat els manifestants en alguns milions, el que sí que també podem explicar és que s'han tirat ous a una façana on hi havia pantalles del PSC, la seu del PSC d'aquí Manresa, i també ens van sentint crits de suport a aquesta manifestació per Pablo Hasél, però doncs, de moment sense els elements importants de la capital del Bages.
Doncs moltíssimes gràcies, Olga Gili, des de Manresa.
Notícies en xarxa. La realitat de més a prop.
Com ja va passar ahir amb Carme Forcadell i Dolors Bassa, el jutge de vigilància penitenciària manté també el tercer grau per als presos independentistes de Lledoners.
Són Oriol Junquera, Jordi Cuixart, Josep Rull, Jordi Turull, Raül Romeva i Jordi Sánchez. No és el cas de Joaquim Forn, a qui encara no li ha arribat la resolució. S'espera que siguin les properes hores. D'aquesta manera podran sortir de la presó i només hi hauran d'anar a dormir de dilluns a dijous. El jutge ha descartat, doncs, suspendre el tercer grau de manera cautelar, tal com demanava la Fiscalia, mentre no es pronuncia sobre el fons de la qüestió. A l'estiu, en canvi, el titular del mateix jutjat, que ara està de baixa, va decidir de suspendre de manera cautelar el tercer grau a instàncies del Tribunal Suprem.
Més coses pel que fa en clau política a les negociacions per formar govern. Avui parlem de la CUP, a qui Esquerra ha promès canvis profunds als Mossos d'Esquadra. Els cupaires han de decidir ara si aspiren a assumir la presidència del Parlament. Avui n'ha parlat a la xarxa el diputat Carles Riera. Helena Puigdueta.
Aquesta legislatura ha de comportar un pas endavant cap a la independència i un gir important de polítiques públiques cap a l'esquerra que permetin fer front a la crisi actual. En aquest sentit, parlant de governabilitat, el diputat electe per la CUP, Carles Riera, deixava clar que d'entrada no hi haurà línies vermelles ni amb Esquerra Republicana ni amb Junts per Catalunya i tampoc amb els comuns. Ara bé, el partit de Laura Borràs els llançava el següent advertiment.
Junts haurà d'assumir en primer lloc que s'ha produït un gir a l'esquerra dintre de l'independentisme. Per tant, avui, formar part d'una majoria parlamentària i d'un govern independentista es vol dir assumir plantejaments d'esquerres. D'altra banda, és obvi que és només en polítiques d'esquerres que podrem rescatar la gent del nostre país d'aquesta crisi i superar aquesta crisi.
Carles Riera també ha deixat clar que la CUP, amb la representativitat assolida, no descarta assumir responsabilitats a la mesa del Parlament, inclosa la presidència, i sobretot per tres raons fonamentals. Garantir que la cambra es pugui debatre i votar de tot, que la sobirania prevalgui davant la defensa de drets socials i també la garantia d'un pacte antifeixista.
Notícies en xarxa. La informació més propera.
Més coses. Primera denúncia col·lectiva formal en el cas Oller. 7 alumnes han registrat ja a l'Institut del Teatre la primera denúncia formal contra el dramaturg Joan Oller per suposats abusos i assetjament sexual.
La carta de denúncia dels estudiants es va enviar la setmana passada a la Direcció General, a la responsable del centre i al cap de l'especialitat d'interpretació de l'ESAT, però el registre formal no es va fer fins dilluns, segons ha confirmat un dels estudiants. La direcció ha emplaçat els alumnes a una reunió dimarts que ve. L'alumne, que prefereix no fer publicar el seu nom en els mitjans de comunicació, assenyala que presumptament Oller hauria dut a terme maltractaments i violència verbal, així com insinuacions sexuals a companyes. La directora general de l'Institut del Teatre, Magda Puyó, ha assegurat a TV3 que el protocol contra l'assetjament a la institució és perfecte, però el que ha fallat és l'aplicació.
I una vintena de persones han organitzat una patrulla veïnal de vigilància a l'estació de Mataró. En una setmana de funcionament, asseguren que han col·laborat en aturar una dotzena de delictes. Renfe ha reforçat la vigilància des de dijous passat. Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
Es tracta d'un grup independent format per pares i mares de joves usuaris del tren, en gran part estudiants preocupats per la seva seguretat arran dels últims casos delictius que hi ha hagut a la zona. Els integrants del grup s'organitzen a través de Telegram i estan oberts a que més ciutadans es puguin adherir a la seva iniciativa. El grup de persones que formen aquí rebutja la utilització de la violència en les seves actuacions i explica que quan veuen un intent de robatori l'aturen i avisen els vigilants de l'estació i els Mossos d'Esquadra. Davant les acusacions de racisme que havien rebut les patrulles veïnals, aquesta vintena de persones que s'ha organitzat per vigilar l'estació remarquen que no són xenòfobs ni racistes i que, de fet, entre els seus integrants hi ha pares i mares d'origen marroquí. La patrulla de vigilància de l'estació reclama una solució per la inseguretat a la zona i asseguren que no aturaran aquests torns fins que no hi hagi més presència policial.
En cultura, Antoni Orozco, Miqui Núñez i Nil Moliner són els caps de cartell de la primera edició del Girona Music Festival. El certamen tindrà lloc finalment del 24 al 27 de juny a l'annex de l'estadi de Montilivi. Les entrades ja són a la venda. Girona FM, Victòria Pastor.
La primera edició del Girona Music Festival comptarà amb els concerts de Nil Moliner el 24 de juny, Vanessa Martín el 25 de juny, Antoni Orozco el 26 i Miqui Núñez el 27 com a caps de cartell. Es tracta d'una nova proposta musical organitzada per la promotora gironina White Bright Live Music i tindrà com a escenari l'espai annex de l'estadi de Montilivi. L'objectiu dels promotors culturals és convertir aquest esdeveniment en la inauguració de la temporada d'estiu amb els concerts d'alguns dels noms més importants d'arreu de l'estat espanyol. El festival ja ha posat a la venda les entrades pels concerts anunciats. Els interessats podran comprar-les a través del web. Els organitzadors asseguren que l'aforament previst és complint amb les restriccions sanitàries actuals i per això es podria ampliar en un futur si les mesures es relaxen. Els preus de les entrades van des dels 25 als 65 euros en funció de la zona i de l'artista.
I aquest dijous arrenca al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona l'exposició Mart, el mirall trencat. Aprofitant l'arribada del Perseverance al planeta vermell, la mostra és un recorregut pel vincle entre la humanitat i Mart des de l'antiguitat fins als nostres dies. A més, una programació paral·lela de debats, cinema i trobades amb experts analitzarà els reptes de futur en la relació amb el nostre veí del sistema solar, David Navarro.
L'exposició es divideix en tres àmbits, un sobre com es veia Mart, el món antic, un altre sobre com l'ha abordat la ciència-ficció i un de darrer sobre el planeta vermell a la nostra era, l'anomenada per alguns com antropocè. La directora del CCCB, Judit Carrera, ha destacat com la mostra crea paral·lelismes entre els dos planetes.
Aquesta, per tant, com us deia, no és una exposició sobre la colonització de Mart, no és tampoc una exposició sobre aquest suposat planeta B, sinó una exposició sobre les múltiples cares d'aquest mirall que connecta amb l'emoció de la descoberta, amb l'emoció de l'exploració científica i amb aquesta possibilitat que ens ofereix la ciència per trobar solucions a Mart que ens ajudin a curar la nostra terra ferida.
Fins al 25 de juliol es podrà visitar aquesta exposició que aquest cap de setmana té portes obertes amb reserva prèvia. La mostra, a més, acull debats, trobades amb experts, projecció de pel·lícules i activitats educatives.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joan Barberà, bona tarda.
Bona tarda. El Barça de Ronald Koeman s'està enfrontant a l'Elx en un duel pendent de la primera jornada de Lliga de Futbol a Primera Divisió. Temps de descans, empat sense gols al Camp Nou. Encara en futbol, ha ajornat ja dos partits del retorn de Primera Catalana. Els partits Manlleu, la Jonquera i Parets Sant Cugat estan ajornats de manera oficial. Demà està prevista una nova reunió dels clubs, però no hi ha consens dels 40 equips per tenir una postura unitària com sí que fa ara unes setmanes. Hi ha equips que volen reprendre la Lliga i d'altres no volen jugar, però de moment dos ajornaments confirmats, el Manlleu, la Jonquera i el Parets Sant Cugat. En bàsquet, l'Espart Girona està jugant a la pista del València, partit de la Lliga femenina, duel entre el segon i el tercer classificat, al final del primer quart, empat a 17 punts. Més bàsquet perquè el Tarragona s'enfronta avui al Benicarló, és un partit pendent de la desena jornada de la Lliga Le Plata. El duel començarà a 8:45 del vespre. Des de Ràdio Ciutat de Tarragona, ens ho explica Jonay González.
L'equip espera poder seguir mostrant la seva millora tant pel que fa a l'estat físic com al mental, i és que els de Berni Álvarez van estar a punt de sorprendre els dos primers classificats, el Barça B i l'Estia Menorca. Avui el CBT busca una necessària victòria per allunyar-se del descens directe, on es troba empatat amb altres tres equips, l'Hospitalet, el Jairis i el Villarrobledo, amb el qual té perdut el bàsquet a Beràs. El CBT ha confirmat la seva millora en els darrers partits. Avui juga davant un possible rival directe en la lluita per la permanència, i és que el Benicarló es troba a dues victòries dels tarragonins. Els blaus encara tenen tres partits pendents i de guanyar avui sortiria per entrar a la zona de play-out. El duel entre el CBT i el Benicarló es disputarà avui a 8:45 de la nit.
Gràcies, Jonay González, des de Ràdio Ciutat de Tarragona. En hoquei sobre patins, el Girona juga avui la classificació per a la Copa del Rei. El conjunt gironí rep a les 9 de la nit al Calafell. Un empat o una victòria els donaria el bitllet per a la competició del CAO en detriment del Palafrugell, que ara mateix, en la classificació de la primera volta, seria el 8è classificat. Àlex Josep, jugador de l'equip gironí, en declaracions al programa En Joc de la Xarxa.
I vulguis o no, més enllà de la Copa del Rei, el primer que volem són els 3 punts per consolidar-nos també alguna part de les posicions de la classificació de l'Hockey Lliga, però no t'enganyarem que, clar, hi ha la Copa del Rei en joc i això mou les cames.
Encara en hoquei sobre patins, destaquem que Jordi Bargalló, el veterà i experimentat jugador de Sant Sadurní d'Anoia, tornarà a casa seva el proper curs després de 20 anys. Actualment juga a Portugal. Bona part de la seva carrera esportiva l'ha passat al Liceu de la Corunya, però tornarà de cara a la nova temporada al Noia Freixenet, on es va iniciar i on fins i tot va guanyar una Copa de les Serres i una Copa del Rei. I en handbol, a la divisió d'honor plata femenina, en joc, hores d'ara, el duel entre l'Amposta i el Mislata. Les del Montsià s'enfronten contra les valencianes, partit de la 15a jornada.
Gràcies, Joan. Fins aquí aquest informatiu. Notícies en xarxa que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Joan Barberà als esports, Maria Josep Guitart a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
L'endevinalla de la quincalla, una producció de Judit Cubeña Guàrdia per a Ràdio L'Escala.
Ep, Judit, com van els refranys i les dites per avui?
Van bé, però parlen de mala gent.
Qui sembra vents recull tempestats.
Exactament. I cal que sàpigues que, si inquietes el rusc, espera el que en surt.
És que sembla que sí que hi ha gent dolentota. Mira què vaig trobar. Diu, vida bruta i cor roí, a l'infern feren camí.
Mm-hmm. I pels que volen sempre fer mal als altres, n'hi ha un de llarg que els adverteix que la bona gent s'hi pot tornar. A qui es fa ric contra tu i jo, amb maules i picardies, no li planyis tots els dies, bona batuda, rabassó.
No estan per gaires brocs aquests que escriuen i s'inventen el refrany, oi?
No, potser que els diguem com acabava el de l'altre programa.
Deia, no deixis la porta oberta ni que tinguis el ca alerta.
I per aquesta setmana, quina dita els regalem perquè l'acabin?
Quan mediten Bernocell, pobre d'altri...
Ah, ah, ah.
Quan medita en Bernocell, pobre d'altri... I alguna paraula més.
La bona paraula amaneix la taula.
Heu escoltat l'endevinalla de la quincalla amb les veus de Judit Cubenya Guàrdia i Abel Font.
Sabies que...
A part de ser científicament reconegut per la seva teoria de la relativitat, el físic alemany Albert Einstein també és conegut per les seves frases plenes de saviesa. Ara, dues notes manuscrites pel físic més reconegut del segle XX s'han subhastat a un preu milionari. La curiositat d'aquestes dues frases, però, és que Einstein les va donar de propina a un missatger perquè no tenia canvi. I què deien aquestes frases? Doncs la que s'ha pagat més cara per 1,3 milions d'euros deia això: la calma i una vida modesta porten més felicitat que la persecució de l'èxit combinat amb agitació constant. Novembre 1922, Tòquio. L'altra frase, que també s'ha subhastat a la Casa Winners de Jerusalem, s'ha pagat per una mica més de 200.000 euros i és aquesta: quan hi ha voluntat, hi ha camí.
La xarxa de comunicació local.